Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Martes 23 de julio. Con congelados de Indecasa y con Comauto Sport, hoy en Pueblos COPE, Raúl Puchol nos va a demostrar por qué Villarreal es ciudad educativa, Raúl.
Molt bon dia, Antín.
Molt bon dia.
Villarreal és ciutat educadora. Això ja ho sabíem, però és tan sols un eslògan. Què hi ha darrere? Què significa? Com es crea? Què es desenvolupa en una ciutat educadora? Tot això i molt més ho coneixerem fins les 2 en punt de la vesprada amb Anna Vicent Vicent, la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Villarreal, amb la tècnic municipal d'Educació, Lourdes Soler Vilar, i també amb la presència de dos directors. Un de l'escola pública, com és el Concepción Arenal, que a més està dintre del projecte edificant, esperen estrenar col·legi nou abans de que finalitzi l'any 2024, i altre, un col·legi concertat, com és el Virgen del Carmen, els Carmelites. El projecte Erasmus Plus, el que és un seminari de mestres de música, són coses que s'han creat al voltant de Villarreal, ciutat educadora. I quin paper juguen les AMPES, les associacions de pares i mares? També ho coneixerem en el transcurs d'este programa especial de Villarreal, ciutat educadora.
Gràcies, Raúl, però antes damos paso a la informació que t'interessa saber este martes 23 de julio con Alberto Marco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Buen día, Alberto.
Buen día, que un poco en medio del suceso que casi me maté en la cadira. Fíjate en la
ya t'ha vist, ya t'ha vist.
Doncs vaig a contarte una qüestió que va passar el dissabte i que avui analitzarem en els diversos espais, també en els informatius. Va ser a Forcall. Estaven en plenes festes, ja saps, tots els events que n'hi ha. I un d'ells, el que sempre porta més gent, són els bous.
Va els haver bous,
al carrer, i per la nit hi havia bous embolats. Per a la nit estava tot preparat, tenien quadrilla d'emboladors, inclús fins a 6 quadrilles, però arriba el moment i es té que suspendre. La raó estava en el servei sanitari, i és que, segons han denunciat i han apuntat des de l'organització de l'event, la que era la metgessa que estava ocupant-se d'aquest control sanitari,
estava de guàrdia,
estava allí en aquest event, doncs mostrava clars indicis d'anar, diguem, intoxicació etílica. Directament i literalment s'apunten des de la pròpia organització que anava de costat a costat i que inclús va arribar a agredir a una de les persones de l'organització. Total, que tota aquesta qüestió ha acabat en 8 denúncia contra aquesta metgessa, tant des de l'Ajuntament de Forcall, ja que calculen que s'han tingut unes pèrdues, que han tingut que pagar 20.000 euros, com també de la pròpia organització. Hem parlat en la gent de la part, podríem dir, una dels afectats, com és en quant a imatge, el col·legi de metges de Castelló. Evidentment, apunten que en aquest cas tenen sorpresa, estan escandalitzats per la situació, apunten a que és una qüestió personal, que evidentment no és una qüestió que fan tots els metges que cobreixen aquest tipus d'actes. El que sí que avisen des del propi col·legi de metges de Castelló és que últimament, i sobretot ara, que és quan més, diguem, possibilitat o més actes taurins n'hi ha, doncs n'hi ha moltes vegades que en falten metges també per a cobrir aquests actes. En aquest cas també perquè molts metges no volen cobrir actes taurins per tota la dificultat que suposa en quant a preparatius, en quant a tipus d'actuació, tipus d'atenció també, perquè estem parlant també d'atencions on no només en cas que passe tens que agarrar la punxada del bou, sinó tot el que pot portar de traumatismes craneals, en el cos, etc. Tot això que ho analitzarem, ja te dia, en els espais així en COPE durant tot el dia, així en COPE Castelló, en un dia on també, per exemple, estem tenint en marxa plenari a la Diputació, l'últim abans de les vacances, està l'aigua damunt de la taula, no literalment, sinó que està en el debat. Respecte a això, l'equip de govern ha presentat una moció demandant que les desaladores passin en la seva totalitat al domini públic hidràulic del govern, de manera que els ajuntaments no assumisquen cap cost. A més, just abans d'aquest plenari, la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ha anunciat una ajuda important per al municipi de Morella, un dels més afectats per aquesta sequera que estan patint a l'interior. Inclús la setmana passada se va aprovar un cost extra en quant a un impost extra per a fer front a aquest sobrecost de l'aigua. Doncs gràcies a aquesta inversió que va fer la Diputació d'Urgència, per la qual se habilitarà un pou d'emergència per a que la localitat puga tindre aigua, doncs eliminarà també aquest cost extraordinari per als habitants de la localitat dels Ports en un mes molt important, perquè no oblidem, aquest any és any de sexeni. En quant als esports, en el Villarreal demà tenen partit, però avui molt pendents del mercat, perquè es poden haver moviments propers. Se parla, disinterès, que podria ja estar quasi tancat de Mandy per anar-se'n al futbol àrab. També possibilitat que isquera Jorgensen en destí al Chelsea. Ja veurem com queda tot això. En el Castelló segueixen en la campanya d'abonaments. Ahir ja se van superar els 5.000 abonats. Per cert, que les famílies groguetes i albinegres avui estan de dol, perquè ha faltat Luitxe, històric primer jugador en el Villarreal. Va ser un dels que va anotar gols en aquell partit llunyà dels anys 70, en el que Villarreal va aconseguir per primera vegada l'ascens a segona divisió, i després com a entrenador va aconseguir ascensos a segona divisió B en el Villarreal, però sobretot amb el Castelló a primera divisió, l'últim ascens que data de finals dels anys 80. I també destaquem en el Amics Castelló, ja coneix el calendari per a la seva nova aventura en primera FEB, debutarà a finals de setembre a casa front a l'Oviedo. En quant al trànsit, tenim circulació condicionada per obres a l'AP7, al Menara i Castelló, també a la Nacional 340, al seu pas per Benicarló, Vinaròs i Benicàssim, així com per la CB20, Montanejos i Toga. I Antín, tu que eres que t'agrada que te pegue la fresqueta, avui que necessita el carrer, jo crec que la fresqueta no t'haurà pegat, no?
No m'ha pegat massa.
S'esperen temperatures... especialment a l'interior, de 35 graus. Ja està tota la província, quasi tota almenys, i superant els 30 en aquests moments. Coneixem ara la previsió d'aquest calorós dia i també dels que en vindran de la mà de Laura Vila.
Buenas tardes. Hoy suben las temperaturas máximas y marcarán 32 grados en Castellón de la Plana y 30 en Vinaròs. Tenemos tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados y el viento es del sureste moderado en el litoral y del sur flojo en el interior. Mañana las máximas se mantendrán en valores similares, con 33 grados en Castellón de la Plana y 30 en Vinaròs, y las mínimas subirán y marcarán 24 grados en Castellón de la Plana. Mañana predominará el cielo poco nuboso o despejado, aunque por la tarde se darán en intervalos nubosos de evolución diurna en el interior, y el viento será flojo variable, pero tenderá al mediodía a viento del sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las 12 y 28 minutos. Hoy también queremos ponernos en contacto con Ivanoa Ortega de Bambando Turismo y Experiencias. Creo que nos quiere llevar a las Islas Columbretes, pues nos dejamos. En Onda, Vicent Bou, teniente de alcalde del ayuntamiento, nos hace balance de la ocupación laboral. Y Alberto Marco, en Ceracope, pues cierra edición. No sabemos cómo, pero cierra. Ceracope con el grupo industrial Pamesa. Y ahora mismo con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: el éxodo de médicos de Castellón al extranjero agudiza la crisis sanitaria. Las certificaciones para trabajar fuera de España continúan aumentando y desde 2022 han sido 57 los profesionales que se han marchado. Los sindicatos piden sueldos más altos y jornadas con menos carga laboral para frenar la emigración. Y en la foto central pues aparece: Castellón fomenta el biodiesel. El Consejo activa una inversión de 30 millones de euros para potenciar la economía y sostenibilidad de la provincia con las renovables. Una foto que también se hace eco el Mundo Castellón al día y la titula así: el presidente Carlos Mazón ayer en la entrega de la licencia a la empresa Masol Iberia. Por su parte, el Mundo Castellón al día titula: el Consejo apuesta por el puerto al sumar 30 millones de inversión. La Generalitat desbloquea una licencia para que una empresa amplíe sus instalaciones y refuerce la competitividad. Mazón defiende que agilizar los trámites supone crear empleo y convertir Castellón en un imán para inversiones. Una empresa convertirá el aceite de cocina en biodiesel, en una apuesta por la economía circular. Bueno, pues así están las cosas este martes 23 de julio.
Los meses de verano en COPE nos convertimos en radio viajera, contando lo más típico y tradicional de nuestras comarcas. Pueblos COPE, de lunes a viernes de 12:30 a 2:00 p.m. Una promoción especial de congelados Dil de Casa y su tienda en Avenida Hermanos Bou 247 y Comauto Sport, concesionario oficial de Fiat, Jeep, Abarth y Alfa Romeo.
Pues hoy estamos en Villarreal, en Pueblos COPE, con Raúl Puchol. Villarreal, ciudad educadora. Vamos a comprobar que así es con él.
La ciutat de Villarreal té moltíssimes coses per gaudir d'ella i hi ha una que és durant tot l'any i de més que és on es fonamenta, no? És la seva educació. Villarreal és ciutat educadora. Anna Vicens Vicent, regidora d'Educació, molt bon dia.
Molt bon dia, Raül.
Per què podem assegurar que Villarreal és una ciutat educadora?
Villarreal és una ciutat educadora per la riquesa que té en les seues escoles, en els seus equips docents, en les seues ampes, en les seues famílies i per el seu personal que tenim a la regidoria d'Educació. Per tots aquests motius, Villarreal és una ciutat educadora.
Que anirem coneixent fins les 2 de la vesprada. Saludant també a la tècnica de la regidoria d'Educació, Lourdes Soler Vilar. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Raül.
Què significa, què és ser una ciutat educadora?
Bé, caldria explicar un poc a la ciutadania què és una ciutat educadora, perquè una ciutat educadora no és el que se fa en una escola. L'educació transcendeix més enllà dels murs de l'escola i impregna a tota la ciutat. La gent no sabrà que Villarreal és ciutat educadora, va assumir la Carta de Ciutats Educadores 2002 i va començar a formar part de l'Associació de Ciutats Educadores el mateix any, 2002, en juny de 2002. La Carta de Ciutat Educadora va començar perquè els municipis en representació en el primer Congrés Internacional de Ciutats Educadores elaboren una carta amb els principis bàsics per a impulsar l'educació de la ciutat. D'on és aquesta Carta de Ciutat Educadora? Comença 1990, després se fan revisions 1994, 2004, 2020. Per què? Pues per adaptar-la als nous reptes i les necessitats socials de la ciutadania. Com se fonamenta? No és una carta que s'inventa en aquest congrés. Se fonamenta en la Declaració Universal dels Drets Humans, en la Convenció Internacional de Totes les Formes de Discriminació Racial, en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, en la Convenció dels Drets dels Infants, en la Declaració Mundial sobre l'Educació per a Tothom, en la Conferència Mundial sobre la Dona, en la Declaració sobre la Diversitat Cultural, en la Carta Mundial per Dret a l'Educació, en la Convenció de les Persones amb Discapacitat, en l'Acord de París sobre el Clima i en l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de la que tant se parla ara. Per tant, és una carta molt important, és una carta a la que Villarreal se va adherir, però jo crec que la gent no sap que tot això se fonamenta en totes aquestes convencions, en les declaracions, en les conferències, en les cartes mundials. Pensa que la ciutat educadora és el que se fa en una escola i hem de començar a pensar que no, que és el que transcendeix de fora dels murs de l'escola i que té que impregnar a tota la ciutat. Bé, sabem tots que ara és molt urgent que l'educació se fomenten els valors, els drets humans i que otorguen sentit i que oferisquen i dibuixen un full de vida democràtica. Els principis de ciutat educadora, doncs, bueno, n'hi ha molts, l'accés a la cultura, diàleg intergeneracional, coneixement del territori, accés a la informació, n'hi ha molts, però crec que l'important és que tots sapiem que ciutat educadora és tota la ciutat i no el que se fa dins de les escoles. No sé si m'he explicat prou, poc o massa.
Que va més enllà d'un eslògan i que, evidentment, és algo transversal, que afecta a tots els estaments de la societat i no sols dintre dels murs de l'escola, en quant al personal docent o inclús als membres de l'AMPA, als pares, mares i aios, sinó també a les associacions, entitats...
A tots.
És així, Anna, si no estem d'acord, també ho podem dir, eh?
Després de la masterclass que ens ha fet Lourdes, està superben explicat.
I el desenvolupament d'esta ciutat educadora està sent... Com està realitzant-se?
Des del Departament d'Educació hem participat en alguna ocasió de les xarxes de Ciutat Educadora. Són unes xarxes que se proposen des de l'Associació Nacional, no des de l'Associació Internacional, n'hi ha dos, Associació Internacional i Nacional. Hem participat en alguna ocasió, lamentablement, i per el poc de personal que té l'Ajuntament de Vila-real, no podem participar en la intensitat que caldria i que deuríem, però sempre que podem participem d'aquestes xarxes i és molt, molt, molt enriquidor participar de xarxes en molts ajuntaments d'este país.
És dir, progressa adequadament. Podríem dir així.
Intentarem que progresse millor.
Un dels problemes que hi ha en tots els municipis i que també Vila-real com ciutat educadora intenta posar solució en un pla especial és, Anna, l'absentisme escolar.
Sí, així és un tema que preocupa i ocupa, evidentment, a l'Ajuntament de Vila-real. L'absentisme escolar acaba derivant en fracàs escolar i és el que no volem, perquè volem que Vila-real siga una ciutat preparada de cara al futur i que els seus xiquets i les xiquetes estudien per a poder arribar a ser uns bons ciutadans i ciutadanes. I des de l'any 2021, si no recordo mal, Lourdes, va començar el pla d'absentisme escolar. Va prendre en el 2021 més pes quan vam incorporar un personal més a la regidoria d'educació, que se va reverter, que ha fet una tasca molt bona juntament amb Lourdes, i va començar a desenvolupar aquest pla d'absentisme escolar en unes comissions que se fan trimestralment, on acudissin els caps d'estudis de totes les escoles públiques i concertades, representants de l'AMPA, un membre de la policia, de serveis socials i, si no recorde mal, els dos inspectors, Gisela i Alejandro, que també estan ahí al peu del canyó, i se fa la de primària, se fa la de secundària, i en aquestes comissions se traten quins són els alumnes que estan començant a ser absentistes.
I com tenim l'absentisme escolar i com està combatint-se a Vila-real, Lourdes?
Anem a veure, Vila-real té un pla d'absentisme municipal que ha sigut reconegut per la Universitat de València en diverses ocasions, tot i que som poca gent, intentem fer-ho bé. Partim d'un pla d'absentisme que marca la conselleria i a partir d'ahir l'adaptem a la nostra ciutat. Com bé ha dit Anna, estan els representants de l'administració educativa, de la policia local, de serveis socials, del Departament d'Educació, dels pares i les mares dels xiquets escolaritzats a la nostra ciutat. N'hi ha una escolarització d'infantil i primària i una altra de secundària. I en aquesta comissió treballem en els professionals de les escoles i el que volem sempre que fem la intervenció en les famílies dels xiquets que no van a l'escola és ajudar-los, a ells i a les seues famílies, per aconseguir que els xiquets tornin al centre en normalitat. Depèn de la problemàtica que detectem en cada alumne. A Vila-real tenim recursos com són serveis socials, la UPK, sanitat, tots els recursos que pensem que necessita la família o l'alumnat absentista, i a partir d'ahí fiquem al seu abast. Si voleu, vos puc contar un poc el resultat de l'absentisme d'aquest curs que ha finalitzat ara.
Interessant seria conèixer-lo.
A veure, en el present curs que hem acabat de finalitzar en aquest moment s'han informat 29 casos en primària, dels quals 5 han sigut d'infantil, s'han solucionat 3 i 2 d'infantil de 3 anys han decidit renunciar a la plaça escolar que tenien perquè és educació no obligatòria i ho poden fer. Les famílies consideraven que els xiquets no estaven preparats encara per anar a l'escola. 4 casos d'alumnes de 6è amb dificultats familiars diverses que s'han derivat de serveis socials i s'està fent el seguiment per al seu pas a educació secundària obligatòria. 10 casos amb problemàtica diversa.
Manuel Tomàs Gozalvo és el seu director acadèmic. Molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos en este especial Vila-real Ciutat Educadora.
Molt bon dia i gràcies a tots vosaltres.
I moltes felicitats perquè, com ens conta Anna, l'escolarització ha sigut 100%.
Doncs sí, nosaltres portem ja un bon grapat d'anys tenint una bona demanda, una bona acollida en les famílies de Vila-real. Pensem que el projecte educatiu i pastoral que fem en el centre és un projecte que a les famílies els agrada, el coneixen en les jornades portes obertes o en les visites que poden fer en el centre, i són famílies molt diverses que ens agrada molt la diversitat que tenim en el centre i sobretot que tinguin aquesta opció qualsevol família de poder vindre al nostre centre si el que els oferim els agrada i els convenç.
Bé, vostè sí que tenen poliesportiu, és el que tenen el poliesportiu més parit, que és el poliesportiu municipal fet en terrenys del col·legi.
I sí, jo crec que va ser una molt bona aposta i una molt bona, un molt bon reflex d'aquestes activitats on la part privada com una empresa que és el Vila-real, la part pública que pot representar més un ajuntament i la part nostra que no sé com definim si concertar, no? una barreja de les dues anteriors, poden fer un servei públic amb ús també privatiu en horari escolar, però obert, com bé havies dit abans, obert a tot el món, perquè aquesta és una de les característiques de la nostra escola, no? Ser una escola oberta. Malauradament, la carència de religiosos fa que la casa estigui tancada, que sols se puga obrir en horari escolar i que les dues instal·lacions que sempre han estat obertes al barri, doncs com no n'hi ha qui puga obrir-les i qui puga tancar-les, doncs no les podem obrir. Però sí que vam veure aquesta opció de que aquest pavelló tornava a replegar aquesta essència de mantindre la casa oberta. Mm. És a dir, gastem una instal·lació nosaltres, una instal·lació magnífica, però després, quan acaba l'horari escolar, està totalment oberta a les necessitats del poble.
Si algo caracteritza també a Manolo Tomás Gozalvo i al Col·legi Virgen del Carmen i als Carmelites és un projecte dintre del que és i que engloba i que ens han explicat de Vila-real Ciutat Educadora, molt internacional. Erasmus Plus, què és i com està desenvolupant-se?
Erasmus Plus és una possibilitat que ens va sorgir l'any passat, però Erasmus Plus porta molts anys. Ací n'hi ha centres en Vila-real que ja han fet experiències d'este tipus, no? Cervantes també,
Angelina,
Concepcional, han fet aquestes coses. Però és un projecte on enguany nosaltres ens hem basat en l'aprenentatge de la cultura pròpia i del país mitjançant els contes tradicionals. Però contes tradicionals locals, no? Caputxeta Roja i totes aquestes coses, sí, són molt de Disney, però no, volíem contes molt locals, no? Molt particulars. El projecte està... treballem amb altres tres països, que són Itàlia, Portugal i Turquia, i cada un dels països tenim que fer cinc contes propis de cada país, que seran treballats per l'alumnat, els fem en la nostra llengua, els fem en anglès i seran traduïts també a les altres llengües que componem l'equip de treball. Això també comporta una segona part. Una segona part que el projecte que nosaltres tenim té mobilitat de professorat. És a dir, quatre professors nostres van fer una estància en Itàlia per a poder veure com va el projecte que estem fent i sobretot per a poder veure quines metodologies s'apliquen en aquest país, no? En concret en aquesta escola de Gragnano, molt prop de Nàpols. Entonces, vam estar allí una setmana, vam poder veure aquestes metodologies, vam compartir el nostre treball amb l'alumna d'allà, els va encantar el vídeo que vam fer on hi el Villarreal i tot això. I el tema era poder empapar-nos de una altra manera de treball i altres metodologies. Tinc que dir una cosa, que en l'experiència de la nostra visita va ser molt bona el contacte amb el professorat i amb les persones, però sí que a nivell de treball no crec que tinguin res que ens ajuden, que ens aporten. Una altra cosa que sí que tenen és una finançació tremenda. És a dir, l'aposta que fa l'Estat al tema de les necessitats educatives era flipant. Nosaltres podem tindre dos tests, un xiquet amb necessitats i tal, i s'apanya el tutor o la tutora de turno. Allí cada xiquet tenia el seu mestre de reforç. O sigui, en l'aula van veure que n'hi havia aules que n'hi havia quatre mestres dins de l'aula, perquè n'hi havia tres xiquets en necessitats més el tutor o la tutora. Claro, ixa aposta per la necessitat educativa fa que ixe xiquet que té ixes necessitats puga no endarrerir-se més, puga mantindre i puga anar amb el seu nivell, puga anar evolucionant. Però a nivell metodològic, a nivell d'estructura, pense que tal volta a lo millor si va a un altre centre d'una altra localitat, igual no, però jo pense que l'estructura que tenim en Vila-real i l'aposta que fem totes les escoles, i particularment la nostra, crec que no n'hi ha res que ens millore. Però sí que va bé per això, per a mirar i dir, no estem tan mal, no? El que estem fent a l'aula no està mal. De fet, ese grup de professors també han fet una estada ací a Vila-real. Visitem tots els països, d'acord? Entonces, va ser després de la setmana de Sant Pasqual, una setmana a tope.
Dilluns després de Sant Pasqual.
Una setmana a tope, la setmana por lo alto, Vam estar molt acompanyats per Anna, sobretot, i, bueno, José se va volcar també des del minuto que vaig dir...
José és l'alcalde.
Sí, és que és un mes de Carmelites.
Sí, el nostre alcalde és un mes i de seguida
ell
que vaig...
Ell va estudiar al Pio 12, sí. Antic, vell.
Però ixe sent a casa, i sempre sí. Ho diu, sempre que ve, té molta amistat també
del
barrio, amb el pare David.
Del barrio, sí. Un poniente alto i bajo, sí.
I entonces ell li va encantar la proposta i sempre va dir, poseu-vos en contacte amb Anna i treballem des del minut 1, bueno, les peripècies que hem tingut que fer. Fins i tot hem tancat alguna nit a l'Ajuntament. preparant tot el tema de la rebuda de la gent per a poder fer totes les activitats que tenim plantejades, pues Anna i jo hem estat molt de temps treballant. Això també vull agrair-ho a l'antena perquè, clar, va ser molt fàcil contactar amb ella, va ser molt fàcil treballar i a tot, perquè no puc dir que no, a tot, era un somriure i un sí. I com podem ajudar, i com podem anar, i què podem oferir, i què podem fer. I això no sols ho agraïm nosaltres, sinó que les delegacions que han vingut, en els seus vídeos que han fet d'agraïment, sempre han mostrat l'agraïment a com han sigut rebuts per un alcalde i una regidora d'educació que no s'esperaven tindre i se trate.
Vila-real, ciutat educadora, i este projecte Erasmus Plus que ens està contant Manuel Tomàs Gozalvo, el director acadèmic del Col·legi Virgen del Carmen, els Carmelites de Vila-real. Gràcies per fer-lo possible i felicitats per tota la tasca que esteu desenvolupant també des del que és la educació concertada.
Gràcies a vosaltres i és un plaer poder vindre a aquestes instal·lacions i poder donar veu un poquet a que Vila-real és una ciutat educadora, no en papers, sinó en evidències
i en fets.
Més enllà de l'eslògan, clar que sí. Anna, anem a seguir en un instant coneixent més detall del per què Vila-real és ciutat educadora, ni pareix.
Perfecte. I si te parece, Raúl, en un momentito me pongo en contacto con Ivanoa Ortega de Bambando Turisme i Experiències.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Albani, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Vila-real. Albani, tu tienda de muebles ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Vila-real.
En Xérica la tradición vive en nuestro pueblo. Sus gentes trabajan para ello. Gastronomía y tradición taurina tienen el último fin de semana de julio una cita en Xérica. Disfruta de nuestros manjares, de nuestro entorno y de la fiesta en buen ambiente. Fin de semana taurino en Xérica. Ven y podrás contarlo. Xérica es maravilla.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Antes de llamar a Ivanoa Ortega, de Bambando Turisme y Experiències, me voy a poner unas buenas zapatillas y me voy a coger el abanico, porque seguro que me lleva de paseo este próximo fin de semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Antín, y a todos y todas. ¿Cómo estáis?
Pues bien, llevando bien el calor, porque con los abanicos se puede llevar muy bien, y sí, buscando las sombras e hidratándonos. ¿Qué has hecho este fin de semana pasado?
Pues mira, fíjate que este fin de semana pasado realizamos dos visitas guiadas que verás que tienen algo en común. Por la mañana estuvimos en el Grau, de la mano del Patronato Municipal de Turismo de Castelló, hablando del Grau, de su historia, de su evolución, paseando por las calles. Y por la tarde, de la mano de esta vez del MUC, del Museo de la Ciudad de Castelló, realizamos la visita guiada al Castelbell, que es el origen de nuestra ciudad, a más de 100 metros sobre el nivel del mar. Y ahí pillamos el atardecer.
Aquí hay
un poco de calor, pero bien. Uh-huh. ¿Y tú sabes qué tienen en común esas dos visitas, entre otras cosas, Santín?
Pues vas a decírmelo. Pues
las Islas Columbretes.
Ah, claro.
Porque claro, por una parte, en la del patronato, en el Grau, pues obviamente hablamos de las Columbretes, pero claro, desde el Castelbell, si el día está muy claro, que no hay boira ni hay nada, se ven las Columbretes. Y fíjate que las Columbretes, sobre todo, allí había un faro y se consideraba que era uno de los faros más difíciles que teníamos, porque es de los faros que están más alejados de la península.
Ajá.
Sin contar nuestras Islas Canarias o Baleares, obviamente, pues es de los faros más alejados. Entonces, ¿qué pasaba? Que era ese destino que pocos querían, para que nos entendamos, porque estaba muy lejos. Uh-huh. Y fue cuando se construyó a finales del siglo XIX el faro, y era tan difícil que mandaban, claro, esto eran funcionarios del Estado, entonces de los cuerpos de la torre, de torreros de faros, que se llamaba, o cuerpo de técnico-mecánico de señales marítimas. Uh-huh. Entonces, claro, conforme uno tenía más experiencia, podía elegir antes. ¿Quiénes iban al Columbretes?
Los últimos.
Efectivamente, los más jóvenes. más jóvenes. Y fíjate que en el siglo XIX, los fareros que iban allí iban con destino un año. Uh-huh. Y además se supone que les daban suministros cada 15 días, bueno, pero si no había temporal. Pues claro, si había temporal no se llegaba. Había veces que estaban hasta 2 meses sin llegada de suministros.
Vaya.
Entonces, por eso se sabe que desde el principio, pues tenían pequeños animales, ¿no? Gallinas, algún cerdito o algo, porque claro, y un pequeño huerto, porque llegaba como llegaba. Pero ya hablaremos, si quieres, otro día más de las historias
del faro,
de
los Columbretes. Sí, sí, me
sí,
parece muy
porque
bien.
Porque hay historias súper interesantes, así que yo simplemente esa pincelada, que sepamos. Y para la gente que quiera información de Columbretes, como siempre, tenemos el centro de interpretación del Parque Natural, porque es Parque Natural, lo tenemos en nuestro planetario, así que allí se pueden acercar también y echar un vistazo, porque se puede visitar. Entonces,
sí, sí,
desde el planetario les darán toda la información.
Muy bien, ¿y este fin de semana qué tenemos en Mambando Turismo y Experiencias?
Pues mira, este fin de semana, también de la mano del MUC, del Museo de la Ciudad de Castelló, vamos a ver nuestro refugio antiaéreo. Es ese espacio que pone en valor la cultura de la paz. Se habla de la guerra y lo que no queremos que vuelva a pasar. Y bueno, tengo que decir que ahí se está más o menos fresco también. Así que es una buena alternativa para el viernes a las 7 de la tarde, pues bajar esos 12 metros de profundidad y visitar nuestro refugio antiaéreo.
Muy bien. ¿Dónde nos apuntamos, Ivanoa?
Sí, pues mira, o bien a través de MUC, del Museo de la Ciudad de Castelló, y si no, lo más fácil es entrar en nuestra web, que es bambando.com, y ahí tienen enlace directo a las inscripciones, que son gratuitas, para el refugio antiaéreo.
Muy bien, pues Bambando, Turismo y Experiencias. Ivanoa Ortega, muchísimas gracias, como siempre, por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón, y feliz verano.
Igualmente, un beso a todos. Algo de calor
sin tus abrazos. Unos segunditos y llegamos a la 1 de la tarde. Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.